física també, de dir quins elements té Xavi per no posar-lo de titular en cada partit. A mi és el que em fa dubtar. Jo crec que per qüestió de talent, el Barça, quan tot el talent o el màxim talent que té per juntar-lo és Pedri, Gundogan, Joao Félix i Lamine. Per mi és quan té més talent sobre el terreny de joc quan s'ajunten aquests jugadors.
I Lewandowski, li sumes Lewandowski aquí o no?
Però per mi Lewandowski no és tant talent com gol. És a dir, per mi no és un jugador talentós.
Aquest talent li podria donar el gol.
Que, sí, com a... Hosti, pel que a mi m'agrada del joc del Barça i combinatiu i que arribi... Sí. Lewandowski crec que és més rematat.
Avui llegia, perdona, crec que, no sé qui m'ho ha dit a la redacció, crec que és la pitjor ratxa de Lewandowski des dels seus inicis com a futbolista. Des del 2016, no?, em diu el Jové. Des del 2016, que no tenia una ratxa tan dolenta de partits consecutius sense marcar. És cert que ha estat lesionat, però porta 6 partits, em deia el Jové, sense marcar, que això no li passava des del 2016 a Lewandowski, un tio que ha vist gol sense voler. Imagina't. Sí.
Y que posiblemente no tenga que ser criticado. Es que, insisto, el crepúsculo a los jugadores, antes o después llega. Es que acaba llegando. ¿Hasta qué punto tiene la culpa Lewandowski de tener 35 años?
No, pero yo lo criticaría si le arribesen y las fallés. Claro. El problema es que no le arriban.
Bueno, pero yo creo, antes cuando estaba hablando Alex del tema de la presión, yo creo que también se empieza a notar.
Sí.
Que en el tema de la presión Lewandowski le cuesta más. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Luis Suárez, de Messi, que tienes dos futbolistas que ya asumías que no iban a presionar igual? Pues ahora posiblemente ahora posiblemente eso también se esté viendo.
Sí, és molt evident, la pressió. Ara hem de saber si és perquè és un tema de com que ha tingut la lesió, ha d'anar agafant poc a poc, o és un tema que ja se li queda, diguéssim, no? Però vaja, en qualsevol cas, jo repeteixo, per mi hi ha un problema. A mi em preocupa més el problema de generació que no de la rematada o del gol de Lewandowski. I sobre Lamine, és que és un tema futbolístic, no? Jo ja no em poso en gestió perquè segurament doncs, hi ha elements allà dins que nosaltres no sabem i que ho fan portar-ho d'aquesta manera. Però és que futbolísticament, davant d'escenaris com el d'avui, on has de trobar espais, és que no tens cap altre jugador que t'aporti més que Lamine. No tens jugadors que et creïn, regatejadors. Ferran és bo tirant ruptures, però amb pilota als peus i superant, no. Rafinha se'n va cap a dins. Totes les opcions que tens no et milloren, Rafinha. No et milloren Lamine. Per mi Lamine ara mateix és l'atacant que et produeix més de l'equip.
És cert que jo crec que Xavi avui ha pensat, hòstia, per guanyar el Shakhtar, sí, en un camp neutral... amb Ferran Torres i Rafinha n'hi ha prou, no?
T'ha de donar.
A mi m'han decebut.
No estem en aquest punt.
A mi m'han decebut molt els dos.
I m'agradaria recordar, jo sóc el primer també, no?, que el dia del sorteig dèiem, el Barça ho té tot de cara, no?, per passar, però també li exigirem, no?, de dir, que jugui millor, i perquè els rivals són més... Doncs no estem en l'escenari d'anar tranquils ni de fer massa rotacions, sinó que arribarà el partit del Porto i anirem una mica apretadets, que jo crec que el Barça passarà i, escolta, estarà vuitens i ens haurem de felicitar per això, però que l'escenari que pintàvem no és el que ha acabat passant, no. Perquè els rivals, és a dir, més enllà de l'envers... d'aquella golejada on el Barça sí que ens va mostrar...
No has jugat bé ni contra el Porto un partit ni contra el Shakhtar 2, no. Això és veritat. No. Jo recordo que amb un empat contra el Porto et valdria per ser primer guanyant al camp de l'Anvers. Vull dir, empat en Porto, victòria al camp de l'Anvers, series primer de grup. Però... seria millor guanyar el Porto, saps què vull dir? Per evitar patiments.
Però que dèiem, contra aquests equips, el Barça haurà de mostrar que és superior perquè a nivell de plantilla té més equip.
Perquè el Shakhtar Anvers és Anvers o a...
No, és a Shakhtar. És Hamburg, sí, perquè el Shakhtar va guanyar 2-3 a Bèlgica. 2-3, sí. I el Porto Shakhtar de l'última jornada també et podria beneficiar perquè és a Porto l'última jornada. Sí. Et podria beneficiar, però si fas el préssec amb el Porto et podria beneficiar perquè el Porto guanyés el Shakhtar però acabaries segon. Llavors que això t'obre un panorama... No, que et poden tocar Cities, Bayern...
Calla.
Ah, clar,
calla.
Acabar segon és anar al matadero, pràcticament.
Te das cuenta que estáis haciendo las cuentas, ¿no?
Sí.
Cuando hubo el sorteo, me acuerdo que estábamos en la tertulia...
Sí, que sí.
Y prácticamente el 100% era...
Bueno, Paco...
En fin, tenemos un grupo sencillo, asumible...
S'ha de passar com a primer...
Bueno, Paco, i estamos otra vez haciendo las cuentas,
Anaves amb 9 de 9, vull dir, és que el tret al peu te l'has fotut tu, perquè anaves amb 9 de 9 i s'estava complint.
Però de què manera? Veamos el partido de Dodragao, veamos el partido del Shakhtar en Montjuïc. ¿De qué manera? Son avisos, son advertencias. Y es que el equipo se te cae, se te está cayendo. Y tienes que corregirlo. Que el Oporto si te hace la machada aquí, vamos a ver, ¿eh? O sea, no me gusta ser pessimista, però és que venimos de 2 años que están pasando las cosas.
En la línia del que deia l'altre dia Xavi... no és exigir-li golejades i un joc espectacular. Jo crec que és que ara mires enrere, no? I a quin ens n'anem per dir que el Barça va jugar bé? Ens n'anem, estem anant al Betis i a l'Anvers. És a dir, comença a quedar una mica lluny el partit de referència. Jo crec que n'has de tenir més a prop com per dir, hosti, a la Champions no tots seran fantàstics. Hi haurà partits que et costaran, moments que patiràs, tot això, jo crec que ho tenim assumit. Però és que tinguis una sèrie de partits consecutius que acabis amb unes bones sensacions. I ara, a quin te n'has d'anar per tenir-les? Has d'anar una mica enrere.
Ens queda una veu per escoltar de la zona mixta, que amb tot l'enrenou que hi ha hagut a Madrid, amb aquestes càrregues policials, amb els manifestants de l'ultradreta, no hem pogut sentir Oriol Romeu, que avui ha donat la cara a Hamburg i ha dit això a la zona mixta.
Pero Oriol, la tendencia es preocupante, ¿no? No sé si en el vestuario lo veis así en los últimos partidos y si creéis que es una cuestión de actitud o más de fútbol.
Bueno, toda derrota es preocupante, toda derrota quieres cambiarla y quieres mejorar el juego, quieres sumar puntos y este equipo pues, eso te exige, ¿no? Y nosotros estamos en una línea que llevamos unos partidos que el fútbol no está saliendo, actitud está, yo no tengo ninguna duda en eso. El trabajo va a seguir estando, soluciones vamos a seguir buscando y estoy seguro que junto con el trabajo de míster y jugadores, pues corregir errores y mejorar nuestra versión en el próximo partido.
Pero Oriol, ¿qué os pasa? ¿Por qué está faltando el fútbol? El otro día en Anoeta decía Xavi, es la resaca postclásico, en Anoeta se logró la victoria en el 92 con un gol milagro. ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué habéis encontrado que hay que mejorar?
Bueno, cada partido tiene su respuesta. Hoy era un rival que estaba muy atrás, que tenías que atacar muy bien y que tenías que ser muy fino en ese último pase, en ese último tercio y pararles en las contras. Yo creo que durante prácticamente todo el partido lo hemos hecho, pero un par que han salido pues han creado problemas y en el ataque esos centros no acaba de llegar un remate, no acaba de llegar un último pase y al final cuando ellos van creyendo en el plan y van viendo que les está funcionando, pues se complica y al final no puedes sacar ni un empate.
Uriol, ¿puede ser un problema de confianza?
¿Problema de confianza?
No, yo no lo veo así. Yo creo que al final sí que hay dinámicas durante la temporada. Esa dinámica es una que tenemos que sacarla lo más rápido posible y mejorar las sensaciones. Pero yo creo que el equipo tiene potencial suficiente en cuanto a confianza y en cuanto a nivel. O sea que eso, a ver si poco a poco, pues ya el próximo partido en casa contra el Alavés podemos tener más mejores sensaciones y cambiar un poco esa imagen.
El otro día decía Xavi, con la prensa, que la primera parte ante la Real era inaceptable. Hoy en la segunda lo habéis intentado, os ha faltado ideas, lo habéis intentado, sin embargo, en la primera prácticamente no habéis creado peligro. Hablaba Xavi también en rueda de prensa de falta de, no sé, de intensidad, creo que decía, eso es lo que le pasa al equipo, porque en la primera parte no habéis creado prácticamente con peligro.
Bueno, lo hemos llegado menos, pero al final es una parte que lanzas mucho más y eres mucho más agresivo y tomas mucho más riesgo. Pero yo no creo que sea un tema de la actitud del día de hoy. Yo creo que el equipo ha corrido, ha trabajado, hasta los últimos presentándolo. Al final no nos ha dado, bueno, corregir, mirar, ver qué no nos está dando y a ver si lo puedo encontrar en más cosas.
Una última, Oriol, perdona por mi parte, una última. Ha hecho 4 cambios de golpe, Xavi. Eso no es nada habitual. ¿Habéis sentido que os señalaba a algunos jugadores el entrenador? Porque 4 cambios de golpe no es habitual.
Bueno, creo que el entrenador ahí busca un cambio de rumbo, un mezclar un poco posiciones, buscar a ver si de alguna manera alteras el partido y creas más problemas al rival. Y al final serían jugadores frescos, jugadores con piernas, que podían entrar en la parte alta y crear problemas.
Gracias. Doncs això el que ha dit Oriol Romeu, també buscant algunes solucions. El migcampista d'Ull de Cona, avui titular en aquesta derrota del Barça a Hamburg contra el Shakhtar. Insistim, pròxima jornada 28 de novembre, un altre dimarts, ja en horari normal. O sigui, el Barça jugarà a les 9 de la nit, Barça-Porto a Montjuïc el dia 28 de novembre. I l'última jornada ja és el 13 de desembre, també a les 9 de la nit, a Bèlgica, contra l'Anvers. Si el Barça no fa el pressa com avui, acabarà primer de grup i per tant a priori ha de tenir un creuament més assequible als vuitens de final. Ja veurem què passa en la pròxima jornada. Ara aparcarem la Champions i ens centrarem en la Lliga, perquè aquesta jornada el Barça rep l'Alavés i també ha d'aconseguir la victòria per seguir remuntant aquesta distància que té contra el Real Madrid i sobretot contra el Girona. Després vindrà el Miquel Agut a parlar-nos del Girona i d'aquests números espectaculars que està fent el conjunt gironí en aquest inici de temporada. Abans, per rematar la Champions, de la resta de partits d'avui crida molt l'atenció, més enllà de la classificació del City i del Leipzig, que s'han classificat ja en el mateix grup, només queda per definir qui serà primer i qui serà segon. En principi el City de Guardiola ho té de cara per ser primer. Ara escoltarem Pep Guardiola. Hi ha hagut la golejada de l'Atlético, ara escoltarem Simeone, i hi ha hagut la derrota del PSG de Luis Enrique, d'Mbappé, de Dembélé, que s'ha complicat una mica la classificació, tot i que continua segon, però s'ha ajustat molt al grup i haurà de treballar de valent el PSG en les dues últimes jornades. A París hi tenim el Dani Gil, periodista català. Hola, Dani.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Què tal? Bona nit. S'ho ha tornat a complicar, el... Ai, que sentim una mica doblat el Dani, a veure si podem millorar aquesta comunicació amb el Dani Gil i no el sentim, no em sento jo doblat, a veure si podem millorar-ho, que es posi uns cascos o alguna cosa així, així el millorem. Ara el tenim per aquí ja, sí? Dani, ens sents bé?
Sí, us escolto perfecte.
Ja, jo em sento una mica doblat. Bé, a veure si podem millorar la comunicació i tornem a París amb el Dani Gil, perquè a banda de comentar aquesta derrota del PSG 2-1 a San Siro contra el Milan, avui ha tornat a perdre fora de casa l'equip de Luis Enrique, avui han parlat a les últimes hores al Khelaifi del comunicat que va fer el Madrid dient no estem negociant amb Mbappé, no volem saber res d'Mbappé, a veure què ha dit el Khelaifi, i avui ha parlat per primer cop Dembélé, de la seva sortida del Barça, a veure què ha dit també Ousmane Dembélé. Ja tenim aquí, mira, el Miquel Agut com riu. Hola, Miquel. Què tal, Miquel? Espera't, a veure si podem... Escolta, a veure si podem sentir el Miquel. El Miquel Agut. Espera, que estem provant el Dani Gil i ens tornarem bojos. Hola, ara, sí, puja-li el micròfon al Miquel, aquí, i ara farem el Dani Gil. Hola, Miquel,
Fot-li un cop.
Bona nit.
Ara sí, ara sí. Que no podem fer dues coses alhora, perquè estem provant el Dani Gil a París i aquí amb tu. Mira, aprofitem per sentir Pep Guardiola.
Sí, hi ha una cosa que ens havia passat per alt i que jo no havia vist, i escoltant els mitjans de comunicació anglesos, sí que hem sabut que és que el City ha guanyat tots els partits a casa d'aquesta temporada, que no deixa de tenir el seu mèrit, perquè no tothom ho pot dir, i avui, al final del partit, a Guardiola li han preguntat per aquesta xifra, que em sembla que val molt la pena. Tots els partits a casa oficials guanyats.
Pep Guardiola.
Que és veritat que estem en...
No, Pep Guardiola. A veure si
ho... You feel comfortable. I don't know, the locker room, the size of the pitch, the do it without people. We feel comfortable. So we believe that it doesn't matter what happened. I think the pass in the Champions League were done in many games. So it helps us have confidence, yeah. And hopefully we can continue.
Diu Guardiola que potser és que el coneixen les mides de les gespes, el vestidor, jugar davant de la seva afició, però que és fantàstic haver guanyat tots els partits a casa i que esperen que puguin continuar i que segurament els cops que han rebut en el passat en alguns partits a casa també a les Champions els hauran ajudat. Sobre això, un parell de detalls més ràpidament. El primer, en el cas del Manchester City, és el club que amb 18 partits consecutius sense perdre a la Lliga de Campions ha tingut el club anglès una ratxa més llarga d'imbatibilitat. O sigui que és un altre rècord que es pot apuntar l'equip de Guardiola, que d'altra banda avui ha perdut per molèsties a Kanji, a l'escalfament, i Stones l'han canviat a la mitja part i pel que sembla torna a estar lesionat i d'una certa gravetat, o sigui que tornarà a estar de baixa durant uns mesos, tot plegat abans d'un tram de calendari molt exigent. Ja sé, Aleix, que a tu t'agrada el tema del calendari,
sí,
i m'he estat mirant el del City. El cap de setmana que ve contra el Chelsea, que no estarà al millor moment, però és un partit d'estar en fornits.
Ahir va guanyar una 4 al Tottenham.
Sí, a casa que va guanyar aquell... És un dels partits que, vaja, que té més per escriure'n, amb dos expulsats pel Tottenham, crec que van ser 5 gols anul·lats pel Bar. Vaja, una barbaritat de partit. Manchester City-Liverpool, Manchester City-Leipzig, que jugaran al primer lloc del grup.
Li val l'empat en aquest partit, o fins i tot perdre per 0-1 li valdria, per la
Manchester vegada. Manchester City-Tottenham, i després la visita al camp de l'Aston Villa. O sigui que déu-n'hi-do amb el camp.
Sí, a la Premier tenen Chelsea, Liverpool i Tottenham, i després Aston Villa, que està dalt també.
Això és correcte.
Oh, déu-n'hi-do, quines quatre jornades.
Porta un paperet l'agut com el que donen els entrenadors,
Sí, sí, sí.
El Íñigo Martínez.
Quina xuleta, tu.
El calendari.
Quina xuleta.
Són tres enganxats.
Sí, perquè, clar, perquè així
són jo porto tot d'aquests.
I... S'han acabat els fulls.
Me l'enganxo al front.
Sí.
Vols saber el calendari del City?
Està bé, del mar. Està bé el City, no? Ha recuperat el lideratge a la Premier, ara mateix a Europa, com deia, 18 partits seguits a la Champions, diu, sense perdre. Déu-n'hi-do, vigent campió.
Està molt bé, està molt bé, ara. És veritat que va passar un tram de... no a l'inici, però després al cap d'uns partits on semblava que li anaven les coses més justes, però ara està molt bé. Ara, bé, veurem què passa amb la lesió d'Stones, però també ha entrat Doku molt bé. És un equip que té una idea, té uns mecanismes, però dins d'aquesta idea, jo insisteixo, varia coses, i fa coses diferents depenent del partit i depenent del rival.
Està millor el City o el Girona? Agut.
Aviam,
és el mateix.
Al final... Si fa no fa...
Jo estic esperant ja l'any que ve un City-Girona de Champions.
Mm-hmm. Jo, de moment...
Ai, Raül... la prudència, espera.
No, Raül i Moscovos...
No hi hauria...
Què passa?
Jo, de moment, carpe diem. Ara són 12 jornades, grans números...
Tu sí, però jo estic somiant amb un City-Girona.
Bé, però això ja ho veurem, jo aquí és una cosa que desitjo que no sigui d'una temporada.
Hi haurà ordres d'equip per un City Girona?
No, allà,
com a la Fórmula 1, eh? Com a, o al ciclisme, sí.
No, escolta, poca broma, eh?
Allà seran...
Tindrem un cas bastant insòlid.
No, ja ho veurem, perquè no, el City és evidentment...
Que també es podria donar un Leipzig-Salzburg,
sí,
per exemple.
Sí, però sí, bé, sí. Vaja, això no, ja tindríem temps d'analitzar-ho. Jo, sincerament, no ho albiro a l'horitzó, això.
Sí, home,
però
sí, home.
Però com que no? Per què no?
No.
Per què no?
No, perquè no, pot passar, però jo ara mateix no m'ho plantejo sincerament.
Les coses passen en el futbol, les coses passen.
No, clar.
Mira la Premier hace años, ¿qué pasó en la Premier hace años? Bueno, y nadie se lo creía.
El Leicester.
No, nadie se lo creía. Depèn de l'any que digues.
Bueno, sí, bueno, pero el Girona ahora mismo es que no son solo los puntos, es que es el equipo que mejor juega. Es que es el que mejor juega.
Y que le marcan y atramonta.
A mí no cal que m'ho diguis, si jo tinc claríssim que està.
Es que no estamos contentos con nada.
No remonta, en fot 4 o 5.
Sí, en una part o en 20 minuts. Hi ha hagut partits, no?
No, el de Pamplona, al minut 71 perdies 2-1 i al minut 90 estàs fent el 2-4.
No, també et dic que l'únic partit que hauríeu d'haver guanyat el veu Palma.
El de Madrid. És així, Raül, és així.
Signo guanyar tots els partits menys contra el Madrid i el Barça, perquè serem campions.
Sí? Vols dir?
Home, si guanyes tots,
si guanyes tots els partits.
Sí. Bueno, si Madrid i Barça guanyen tot,
sí, està el Barça,
et remunten.
Sí, està el Madrid i Barça, però guanyen tot.
Home, de moment ja tenim 4 punts més que el Barça i 2 més que el Madrid. Encara ens en sobren. Imagina't.
Aquells deures que t'he demanat abans, els portaràs o no?
Clar que els portaré, són fets.
Val. Sí?
Sí, home, sí.
No te'ls saps aquí de memòria, no?
Home, no, perquè són uns quants números. Perquè,
no, mira, ho tenen una altra posta.
El paper de vàter. Tinc un rotllo de paper de vàter i llavors vaig...
Prou, tio, prou.
Val. Bé, gràcies. Miquel, torna ara amb els deures que t'hem demanat del Girona, va?
Ara vinc.
Vinga, fins ara mateix. A veure, tornem a París, que ara sí que hem recuperat el Dani Gil. Hola, Dani.
Hola, Aleix, què tal?
Ara sí que ens sentim de meravella. Bé, primer el partit d'avui, derrota del PSG. Què es diu a França i a París?
Doncs home, que podria haver donat un cop sobre la taula a San Siro, però que ha deixat escapar una gran oportunitat de fer-se fort en el grup de la mort a la Champions. Ha estat un partit apassionant, especialment a la primera part, amb molt de ritme, amb anades i tornades, amb protagonisme per Donnarumma, que ha estat rebut per la seva antiga afició amb un ambient molt hostil, l'han escridassat, li han llançat bitllets falsos perquè fa 2 anys va marxar lliure al Paris Saint-Germain sense deixar diners a la caixa del Milan, i a la segona part l'equip de Luis Enrique ha baixat el nivell, li ha faltat idees i Giroud ha remuntat amb un dels seus gols de cap tradicionals. És una derrota que francament fa mal al Paris Saint-Germain, perquè ho dèieu fa una estona, ha perdut els 2 partits fora de casa a la Champions, per tant això fa que el grup quedi molt molt comprimit, i com ha dit el propi Luis Enrique en roda de premsa fa una estona, doncs això no es decidirà fins a l'última jornada.
Perillaria Luis Enrique si queden fora de la Champions i acaben tercers i van a l'Europa League o eliminats? Vull dir, d'això se'n parla? S'especula alguna cosa?
No, la veritat és que és un escenari que ara mateix no es contempla. És a dir, el Paris Saint-Germain té marge de maniobra, és segon de grup, el proper partit a la Champions és a casa, el Parc dels Prínceps contra el Newcastle. A casa és un equip més fort, que ja confien en com a mínim està entre els primers 2 classificats per poder disputar els 8ens de final. Vull dir, és un escenari que ara mateix aquí a París encara no es contempla.
Estava mirant que, a més, clar, el Paris Saint-Germain té l'avaraix particular guanyat amb el Milan, no? Va guanyar 3-0 al Parc dels Prínceps, ha perdut avui 2-1, per tant, l'avaraix particular el té guanyat pels gols. És a dir, que si el PSG guanya el Newcastle i el Milan i el Dortmund empaten o guanya el Dortmund, el PSG ja està classificat a la pròxima jornada. No? Vull dir que ja podria passar, després s'hauria de jugar a la primera plaça amb el Dortmund, però com a mínim estaria classificat. Vull dir que l'escenari no és dramàtic tampoc, pel PSG, totes aquestes 2 derrotes, Dani.
No, i a més estan molt conscienciats de la importància de quedar primers de grup, perquè aquestes últimes 2 temporades van quedar segons de grup, algunes per errors impropis a l'última jornada de la fase de grups, i després van quedar eliminats a les primeres de canvi als 8ens de final, fa 2 temporades contra el Real Madrid, i la temporada passada contra el Bayern de Múnich. Per tant, l'objectiu prioritari és quedar primers de grup per evitar un coco a la següent fase.
Estarem pendents d'aquestes 2 últimes jornades del grup de la mort, que està realment apassionant, amb Dortmund 7 punts, PSG 6, Milan 5, Newcastle 4. És que els 4 equips tenen opcions de classificar-se. Ja sabíem que era el grup de la mort i ara s'està comprovant després de 4 jornades. Dani, t'hem trucat també perquè avui hi ha hagut decles interessants del Khelaifi de Dembélé. Comencem per el Khelaifi, el propietari del PSG. Què ha dit sobre aquell comunicat del Madrid i d'Mbappé?
Sí, ha estat contundent en una entrevista que ha aconseguit a la Gazzetta dello Sport, on ha reconegut que no va arribar a llegir el comunicat del Real Madrid de fa uns dies, en què negava contactes o negociacions amb Mbappé. De fet, el president del Paris Saint-Germain ha dit que no li interessa el que fa sinó, o diguin altres clubs, sinó que ell està 100% concentrat en el que fan ells. Ha comentat que Mbappé és el millor futbolista del món i que la intenció del Paris Saint-Germain segueix sent construir un futur al voltant del futbolista francès. Però clar, queden menys de 2 mesos per acabar l'any 2023. Això vol dir que a partir de gener Mbappé serà lliure de negociar amb qui vulgui, i tot i aquesta dificultat, a París, el Paris Saint-Germain encara creu que té opcions reals de convèncer el jugador que renovi contracte, com ja ha fet en altres ocasions, i que torni a rebutjar els cants de sirena per part del Real Madrid.
Només faltaria això, que renovés amb el PSG després de la turra que vam tenir aquest estiu.
Ai, va, que si renova tornarem a estar l'any següent ja
però recordo Mbappé, que es va plantar, sí. Que va haver-hi comunicat, vull dir que va ser un estiu amb Mbappé.
Va renovar l'any següent i estàvem igual.
I estàvem igual, sí. No sé si veurem mai Mbappé vestit de blanc. Espero que no, pel bé del Barça també. I per últim, Dembélé què ha dit de la seva sortida del Barça?
Doncs ha explicat que Xavi va intentar-ho absolutament tot perquè seguís a Barcelona. Li ha agraït la confiança que li va demostrar els últims 2 anys, que diu que van ser els millors esportivament parlant al Camp Nou, però que va arribar al Paris Saint-Germain, li va convèncer el projecte que li va presentar el que la IFI, Luis Campos i Luis Enrique, d'aquí, per cert, ha dit que ja el va voler fitxar pel Barça quan Dembélé jugava al Rennes abans d'anar al Dortmund l'any 2015, i pel que fa al present ha assegurat que ell volia tornar a viure a França, a prop de casa seva, i que sobre la taula aquest estiu només hi havia 2 opcions, o seguir al Barça o marxar al Paris Saint-Germain, que és el que va fer. I s'ha mostrat especialment autocrític, perquè sap que la gent espera molt més d'ell, però confia que el seu moment encara està per arribar. Però clar, encara que no li preocupin les estadístiques, a l'Eix n'hi ha una que fa bastant de mal, i és que estem a principis de novembre, han passat ja 4 mesos des que va començar la temporada, i encara no ha marcat ni un sol gol amb la samarreta del Paris Saint-Germain. Aquesta nit ha enviat una pilota al travesser, però no acaba de finar la punteria, i lògicament això doncs li està passant factura.
És bèstia, que no hagi marcat cap gol.
Una cosa que ja li passava al Barça, això de finar la punteria...
Sí.
No, no, quan... la sorpresa.
Home, però que el PSG amb el festival ofensiu i amb la Lliga Francesa m'esperava alguna cosa més.
Vam fer 3 o 4 anys tard amb Dembélé.
Sí.
L'hauríem d'haver empaquetat fa 3 o 4 anys. Per mi és un dels... pobre, segurament ho ha fet perquè no tenia res més, però per mi és un dels errors de Xavi. Haver confiat tant en Dembélé.
Sí?
És que es veia que no...
No aniria enlloc, no?
És que no era un jugador estable, no era un jugador regular, no era un jugador fiable.
Molt bé, Dani, ens seguim parlant. Gràcies, una abraçada.
Molt bé, bona nit a tots, una abraçada.
Doncs 23, ens queda rematar el que viurem demà. Molló, preparat, no? Mega jornada de Champions demà.
Sí, ens deixen els de Madrid. farem Champions demà a partir de 8:45 i fins a les 11 de la nit. L'Armentera es deia que quan juga el Madrid descansen.
Sí, doncs, va menys gent.
De concentracions.
A Ferraz, va menys gent.
Que diumenge...
Molts estan al Bernabéu. No?
Clar.
Diumenge n'hi havia una 50, per tant esperem que demà es repeteixi això amb el Madrid-Braga, però vaja, tenim una jornada apassionant demà i es poden classificar uns quants equips.
Sí, demà... ara repassarem la resta de la jornada amb el Dani Aguilar.
Mira, perdona, el Dami potser que és un home de
bàsquet.
Dami,
Hola, Dami. Bona nit.
Potser el record, tu recordes a José Miguel Antelo?
Sí, home.
Ex del Madrid de bàsquet?
Ex del Madrid, del Múrcia, doncs, que avui, he vist que ha fet declaracions...
No, és que avui estava a Ferraz.
Estava a Ferraz, sí.
Allà, però fent declaracions i tot.
Sí, jo Antelo l'havia arribat a tenir el supermanager. Imagina't
quan el feia amb el primer toc i hi havia premi i tot
amb el Raül, que vam fundar aquella secció Territori
Supermanager. Sabies que jugava tant per la dreta?
No, però va
tenir extrem,
però obert,
obert. Sempre amb el braç a dalt,
sempre demanava la pilota.
Va tenir unes temporades a Lucan Múrcia i ara he vist justament el vídeo a Twitter d'Antelo fent unes declaracions amb alguns mitjans que hi havia allà, realment esfereïdores.
Anem a fer la prèvia del Madrid-Braga de demà, el titular. Si el Madrid guanya, està classificat? Sí, no?
I si empata.
I si empata també.
I va. Si empata està classificat.
Ah, té fet, doncs.
Si empata està classificat, si guanya però no li donarà per ser primer de grup en cap cas. Hauria d'esperar a la cinquena jornada almenys. Porten 9 punts a 9 possibles, demà rep el Braga. A l'entrenament d'avui era Bellingham, que va acabar tocat de l'espatlla després del partit de diumenge. L'anglès ara mateix és dubte, segons ha explicat Ancelotti. Són baixa segura Tchouaméni, Courtois, Militao i Ceballos. El nom propi avui a la sala de premsa prostat del de Vinícius, un cop més protagonista per les seves actituds sobre el camp. Se les va tenir amb Dimitrievski, porter del Rayo. Es va passar mig partit protestant, el seu rendiment està molt per sota de la temporada passada, i a sobre ahir Puyol feia unes declaracions en què deia que li agradaria parlar-hi, agafar-lo per banda i tenir un intercanvi d'impressions. Això n'ha dit avui Carlo Ancelotti.
Puyol, que tiene mucha experiencia, quiere hablar con Vinicius, que hable personalmente con Vinicius. Creo que Vinicius sigue marcando la diferencia, esto es lo que pensamos nosotros. Después, que él tenga que mejorar su actitud en alguna circunstancia, puede ser que sí, pero pensamos también que ha mejorado muchísimo y que sigue mejorando, y seguir diciendo que su actitud no es verdad, porque su actitud ha mejorado mucho comparándolo con los años pasados.
I Nacho diu que Puyol és lliure de parlar amb Vinicius, però que allà tenen el brasiler ben cuidat.
Con Vinicius hemos hablado mucho, ¿no? Desde que llegó al Real Madrid. Es verdad que yo como capitán y todos los del equipo pues siempre hemos hablado con él para, sobre todo para que esté tranquilo, que se enfoque en jugar, que es lo más importante, tanto para él como para el equipo. Y bueno, yo creo que poquito a poco él está cambiando. Es inevitable, ¿no? También es un jugador con mucho carácter, que alguna vez entra en algún altercado, como entra cualquier jugador, pero bueno, las palabras de Puyol, bueno, si un día quiere hablar con Vinicius, es una cosa suya entre él y Vinicius.
I per últim, preguntat per la falta de gol quan no marca Bellingham, Ancelotti ha tornat a defensar la varietat de recursos de l'equip i ha reivindicat també la consistència defensiva dels blancs.
Yo sigo pensando que menos encaja y más posibilidad tiene de ganar. A lo largo del tiempo que me he quedado aquí, de media marcamos 2 a partido, de media. Es importante. Tú tienes que marcar más, se encaja más. Creo que el equipo a nivel defensivo ha mejorado mucho en esta temporada. Hemos dejado muchas veces la portería a cero. Esto es suficiente para decir que no necesitamos marcar demasiados goles.
El partit a les 9 al Bernabéu, Madrid 9 punts, Nàpols 6, Braga 3, Unión Berlín 0. El Nàpols rep l'Unión Berlín en primer torn, a 3 quarts de 7. Els italians encara aspiren a competir la primera posició del grup al Madrid.
No, demà, cap sorpresa, no? Vull dir que el Rayo la va donar, però en principi el Madrid hauria de fer la feina, ¿no?
Bueno, o no.
Ja,
o no, es que, claro, nos hemos focalizado mucho en lo mal que está jugando el Barça, pero ojo con lo que juega el Madrid. El Madrid tuvo un rato bueno el otro día en Montjuic porque el Barça se echó muy atrás, pero el Madrid no está jugando nada bien. Bellingham le está salvando todos los partidos. Bueno,
es que el tema Vinicius es muy interesante, ¿eh? El pas enrere que ha fet aquest any, sí. Per molt que digui Nacho o Ancelotti que està millorant a poc a poc l'actitud,
però jo el veig... Han avançat per la dreta.
Sí, sí, també. Jo veig un pas enrere en joc, en efectivitat, que era el que va millorar l'any passat i l'anterior, i en actitud. I és que al final, quan un jugador surt de cada partit picant-se amb 2 o 3 jugadors, amb el línier, amb el quart àrbitre, sistemàticament a cada partit, el problema és seu.
Ancelotti està bé quan diu que tiene que mejorar actitud, sí, però ja ha
puede
mejorado.
Ser, diu, puede ser.
Ja ha mejorado, diu. Jo no ho he vist enlloc.
Ah. Jo crec que han pitjorat respecte...
Per mi la notícia és que digui que té coses a millorar. Després jo crec que...
Vull dir, recordem que fa un any...
Aquí hi ha una mica...
Vinicius era Pelé.
Sí.
Ara no.
No, no. De fet, hi ha una estadística una mica avantatgista, que és que Marc Guiu porta un gol menys a la Lliga que Vinicius. Marc Guiu.
Que estic d'acord amb Puyol, eh? Bastant d'acord, que crec que és un tio que, vull dir, que necessita un coaching o un assessorament o centrar-se, perquè qualitat en té, és evident.
Jugaria millor, Raül. Sí, sí. Jo crec que jugaria millor, no? Si no estigués pendent de l'àrbitre, no, de picar-se, de no sé
però
què.
Però un jugador si és capaç de canviar? Jo tengo dudas, eh?
Jo crec que difícilment el veurem canviar.
A la Champions no juga tant així, eh?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente los árbitros sean mucho más permisivos en España y que por eso él se permita hacer según qué cosas, como el otro día con Isi en
pero el día del clásico, el día del clásico para mí fue un partido nefast.
Anulado totalmente.
No, no, pero es que va estar ¿cuántas vegades va caure al terra sense que li senyalessin falta? 5, 6,
moltes, sí.
Moltes es va esquiciar i l'àrbitre va estar bé per
sí.
mi.
Però jo crec que jugar...
No va entrant per any.
Ella crea, entre tots, no? S'ha creat un caldo de cultiu que fa que ella entri a cada partit a la Lliga, jo crec, pensant que hi haurà alguna cosa, i ell disposat a generar no, els jugadors també amb ell, ell amb els jugadors,
el paper de víctima.
Amb ell, ell amb l'afició...
S'ha cregut el paper de víctima.
A cada partit ja tothom espera Vinícius i ell espera els jugadors, i jo crec que no sortim d'aquí, i a part crec que una part de la seva frustració és també de veure's que no és el número 1 ara mateix al Madrid.
I el discurs...
Jo crec que hi ha una part d'això, que és Bellingham, que això l'han baixat del tro, fins ara era Vinícius, jo crec que indiscutiblement, i ara jo crec que és el número 2.
I el discurs públic d'Ancelotti i Nacho arriba tard. O sigui, jo crec que a Vinícius li hagués fet bé que això que diuen, que ja últimament diuen des de dins, de dir, sí que parlem amb ell, sí que ha de millorar coses, això era inexistent la temporada passada.
Bueno, però l'altre punt que l'apuntava el Raül, que jo crec que a banda del tema de les actituds hi ha el punt futbolístic, que jo crec
efectivitat.
Que, sí, que jo crec que Vinícius, després que Ancelotti digués l'any passat que era el jugador més determinant del món, que ho va dir que era el millor jugador del món, jo crec que Vinícius està gairebé ara mateix com a principi. Ha fet dos o tres passes enrere molt importants. Tu ara el veus que encara, dius, va, encara Vinícius, no se'n va.
I no tria bé.
Veus no que se'n va... No, ha tornat al punt de les males decisions, al punt de no ser determinant en l'1 contra 1, que és veritat que ve de lesió. I això és important tenir un compte i remarcar-ho, però està molt lluny de ser el jugador determinant de la temporada passada. I, per últim, jo sí que crec que ell porta bé el tema Bellingham, però jo crec que els grans jugadors volen guanyar. I tu estàs millor si veus que Benzema ha marxat i tens un jugador com Bellingham que creus que t'ajudarà a guanyar. Jo crec que aquest tema de l'ego no crec que el porti tan malament. Jo crec que porta malament el fet que ell no està bé.
Yeah.
I ell no es veu no es veu al nivell de la temporada passada, perquè ha fet passes enrere importants.
Sí, sobre Vinícius, sobre el tema de l'actitud, jo crec que estem tots d'acord, jo crec que hauria de canviar coses, i segur que a vegades hi ha comentaris que no toquen, però és que ell, jo l'he vist en directe cada partit del Barça i els dos partits a Girona, i és el que es veu a la tele i el que no es veu a la tele, es passa el partit parlant. I futbolísticament jo crec que el canvi de sistema l'ha perjudicat. Jo crec que hi ha dues coses que l'han perjudicat, el canvi de sistema i després que enyora molt a Benzema.
Que no hi ha un nou pur, no?
Benzema li feia molt bé, li traia molts rivals de sobre, li generava molts espais, i crec que també hi ha un component futbolístic, en veure aquesta versió de Vinícius.
Demà a les 9, demà seguirem aquest partit.
Sí, mai tant.
Dami, gràcies.
Molt bé.
Vinga, fins ara.
Demà.
I anem a repassar també la resta de la jornada, que viurem amb el Molló i companyia. Demà la Champions es juga a RAC1 des de quarts de 9, demà.
Exacte, a partir de 2 quarts de 9.
El torn de 3 quarts de 7, ja l'enganxarem pràcticament al final, i aquest Nàpols-Unió Berlín a 3 quarts de 7, del grup del Real Madrid, i també 3 quarts de 7, Dani Aguilar. Hola, bona nit.
Hola, Aleix Parisse, bona nit.
Ja el Real Societat Benfica,
Sí.
També jugarà al Sevilla, però a 3 quarts de 7 tenim aquest Real Societat Benfica, que la Real Societat pot fer un pas de gegant demà.
Es pot classificar?
Bo, imagina't.
De fet, es pot classificar demà. Per fer-ho, ha de guanyar el Benfica, que encara no ha sumat cap punt, i que l'Inter, en el torn a les 9, guanya el Salzburg. Amb aquests dos resultats, la Real Societat seria ja equip de vuitens de final. Està més emocionant el grup B, el del Sevilla. Els andalusos tenen dos punts i visiten demà les 9 l'Emirates, visiten l'Arsenal.
Bon partit aquest també.
Ve de perdre la primera, més l'Arsenal. Els Gunners tenen 6 punts, l'altre partit del grup PSV, Lens, i a més del Real Madrid, l'altre equip i de la Real Societat que es pot classificar és el Bayern de Munic, a grup A, amb un empat en farà prou a casa contra el Galatasaray. L'altre enfrontament és un Copenhagen-Manchester United que ha de suposar que els anglesos tornin a les dues primeres places del grup. Tots dos partits a les 9 del vespre.
Bona jornada, Bona jornada, aquesta de demà.
Sí.
Molt bé, Molló, demà us escoltem. Gràcies, també.
Que vagi bé, bona nit.
Vinga, fins ara. Ens queda una cosa més abans de parlar del Girona, que és que, segons ha avançat la cadena SER avui, la Fiscalia ha presentat un recurs contra el jutge Joaquín Aguirre d'imputar Joan Laporta en el cas Negreira. Estàs és increïble.
Estàs bona.
Sí, bueno, sí. És que això ja ho havíem explicat amb els especialistes. Vull dir, el Benet Íñigo, cap de Societat de RAC1, expert judicial, ens va dir, no té sentit el que està fent Joaquín Aguirre ni amb la imputació de suborn, de suposat suborn, ni amb la imputació del president Laporta. I mira, la Fiscalia li diu que no té raó, no?
Efectivament, una notícia que també hem pogut confirmar, la Fiscalia l'ha presentat perquè considera que els fets que se li imputen a Joan Laporta, fins i tot en el cas que siguin certs, han prescrit. Per tant, el recurs té a veure més amb els timings que no pas amb el fons de la qüestió. Recordem que el jutge Aguirre va fer una reinterpretació dels fets i en considerar que era un delicte continuat, va fer el còmput des del darrer pagament de Bartomeu al 2018, això suposava anar 10 anys enrere fins al 2008, i per tant permetia imputar Joan Laporta. La Fiscalia entén que el delicte continuat no està acreditat i que la manera de comptar és des de l'últim fet de cada president. El de Laporta seria, per tant, el 2010, s'haurien de sumar 10 anys i això arribaria fins al 2020, com que la causa es va iniciar després, els fets ja, per tant, haurien prescrit. Per tant, diferència de criteri a l'hora de comptar, però la Fiscalia, aquesta és la notícia, ha presentat aquest recurs considerant que els fets que se li imputen a Joan Laporta, insisteixo, siguin certs o no, han prescrit de totes totes.
Dejan un lugar muy comprometido al juez. Muchísimo, y aparte que es un juez que lleva una carrera larguísima, no sé si de 30 o 40 años. Que te pase algo así, yo creo que toca muchísimo toda la fase de instrucción. Y falta todavía la parte más importante, que es si Fiscalía también le rebate que sea cohecho.
Cohecho al suborno, claro.
Este es el problema. Sí, sí. Si llegamos a ese punto, la instrucción es que se va a la papelera. O sea, yo creo que es un día muy importante, sobre todo Laporta, yo creo que tiene motivo para la celebración, porque yo creo que mucho se cae ahora.
Això del cas Negreira, ja hem anat explicant que hi ha molt soroll aquí al voltant des de Madrid i que la fase d'instrucció havia d'acabar i després havia d'haver-hi un judici i a veure què passa, a veure què passa i a veure com queda tot plegat. Miquel Agut, va. Moment per parlar del Girona, líder de primera divisió, abans de tancar tertúlia. Avui t'has entretingut a mirar algunes dades que criden l'atenció i que expliquen l'increïble moment de forma que viu l'equip de Mitchell.
Sí senyor, no sé qui ho ha posat això al guió d'increïble moment, però és exactament així el que viu el Girona, que recordo que és líder amb 31 punts, 2 més que el Madrid i 4 més que el Barça. És el màxim golejador de la competició, 29 gols, el jugador més encertat de cara a porteria contrària, Dovbyk, que n'ha fet 6. A més, és el millor visitant de la competició, amb 16 punts en 6 partits. De 12 jornades disputades, 11 en zona Champions. Primer, segon, tercer o quart. De 12, 11. 4 dels 13 millors assistents de la competició són del Girona. Aleix, Dovbyk i Savinho, 4 cadascun, Couto amb 3. La temporada passada, compta amb aquesta, a la jornada 12. El Girona era 17è. Havia fet 10 punts. Havia marcat 16 gols. N'havia encaixat 20. Havia guanyat només 2 partits. N'havia empatat 4 i n'havia perdut 6. La temporada passada, a la jornada 12, el Madrid tenia 32 punts i el Barça 31.
Més o menys com ara, no?
Que són els que té ara el Girona. En tota la temporada passada, 49 punts. En 12 jornades en van 31. 13 partits guanyats. En 12, de moment en són 10. 58 gols a favor. Ja se n'han fet la meitat en les 12 jornades disputades. 4 porteries a 0. Tantes com en aquestes 12 jornades. 3 partits guanyats fora en tota la lliga passada. Ara, 5 de 6.
Hòstia.
I la temporada passada, 2 jornades només en zona europea. Zona europea vol dir zona conference, perquè el 7è jugava, després de la victòria del Madrid a la final de Copa contra l'Osasuna, jugava la Conference League. Enguany són 11 i totes, no en zona Conference ni en zona Europa League, sinó en zona Lliga de Campions directament. I d'altra banda, per qui vulgui somiar encara una mica més, el Girona té 6 punts més dels que tenia el Leicester campió del 2016 després de 12 jornades.
6 punts més que el Leicester.
Aquesta és la que quería escuchar.
Aquesta és bona.
Esta és la que
no, no, però jo li he demanat uns deures que em semblen molt interessants, que és amb quina puntuació en l'última Lliga, per exemple, s'ha guanyat la Lliga, s'ha anat a la Champions i s'ha anat a Europa. Amb quina puntuació? El Girona té 31 punts actualment. Per tant, a on hauria d'arribar? A quina puntuació hauria d'arribar per fer, no sé, lluitar la Lliga, Champions o Europa, Miquel?
Les dues últimes temporades, per guanyar la Lliga, el Barça en va fer 88 i el Madrid 86.
Això li quedarien 50 punts. Complicat.
Molt lluny. Per jugar a la Lliga de Campions, és a dir, que de quart, per exemple, 70 del Sevilla o 71 de la Reial Societat. Aquí te'n fan falta 40, més o menys. Per jugar a l'Europa League...
No ha estat tan lluny, fer 40 punts en 26...
Home, queden jornades,
26 jornades queden, eh? Fer-ne 40, al voltant dels 70 punts pots fer Champions. No és descabellat.
No, per jugar a l'Europa League la forquilla va entre el 60 i el 64.
És dir, el que has fet ara, 30 punts més.
Sí, clar, segons com, en tens 31, si acabes la primera volta, no ho sé, amb 40, fent números rodons...
Que n'hauries de fer 20 i pocs.
Te'n faltarien entre 20 i 25, teòricament, per l'Europa League de la temporada.
Això és bastant factible, veient la trajectòria del Girona. A mi no em sembla descabellat, Europa League, fins i tot.
En fi, no ho sento. I en tot cas, encara seria més assequible la Conference, perquè la forquilla va del 53 al 59. Si acabessis fent aquests 40 punts que dic a la primera volta,
te'n quedarien 15.
Sí, més o menys amb 20 punts et podries assegurar una competició europea, bé, sigui Conference o...
Jo recordo que ja havíem donat aquelles dades que només quatre equips havien arribat a una puntuació a la jornada 6 i sempre, no?, o gairebé sempre havien fet Europa. Només, llavors van passant les jornades, només 7 equips a la història de la Lliga, a la jornada 10 havien arribat amb aquesta puntuació i sempre han estat en Champions. Vull dir que, i van passar les jornades i el Girona continua estant en aquestes puntuacions que t'acaben portant a tenir premi, no?
Clar, és que a més, a banda de consolidar una posició en una zona de privilegi, el que fas és obrir distància amb els perseguidors que et poden descavalcar d'Europa, perquè a dia d'avui la diferència amb el primer equip que et pot fer fora de la Lliga de Campions són 10 punts.
L'Atlètic Club.
Clar, i no sé si en són 11 o 12, ara parlo de memòria, amb el que et pot fer fora d'Europa, comptant que el setè no jugui a Europa la temporada que ve. Això ja són 4 partits, que en queden molts, però són 4 partits que tu has de perdre, que tots els rivals han de guanyar, perquè s'equipari la classificació, perquè si tu els perds però els rivals n'empaten 2 i no ho acaben d'aprofitar, després tornaràs a guanyar en algun moment, no? I podràs tornar a ampliar distàncies.
Fa bona pinta sí. Aquest Girona. Dissabte, Rayo Girona, eh? Torna Mitchell a casa seva, a Vallecas, dissabte a les 2, l'últim partit abans de l'aturada. I després de l'aturada, Girona Athletic Club, que és l'equip que marca ara mateix la cinquena posició i aquests 10 punts de distància.
I Rayo Barça.
I Rayo Barça. És que el Rayo...
És que és dissabte a les 2.
Sí, tornant
de
l'aturada.
És el típic partit després d'aturada...
Que palmes.
A Vallecas a les 2.
Que surts empenat. Et fa una bola... És just abans del Barça-Porto. Vull dir que allà va bé que ens entonem a Vallecas, perquè just després, al cap de 4 dies, hi haurà el Barça-Porto.
Més et val entonar-te.
No, però Vallecas a les 2, després d'aturada...
Al sol. És un còctel explosiu.
Home,
sí,
el Girona va aquest cap de setmana també a les 2, però...
Sí, clar, però el Girona està acostumat a jugar a les 2.
Sí. No sé per què, però ens veuen cara d'allò de llevar-te d'hora, anar a esmorzar d'hora, anar a jugar, i ja ho tenim tot enllestit.
Clar, perquè això del City, com el Pep, que va dir això de llevar-se ben d'hora.
No, clar, perquè clar... L'horari que ha sortit avui del València...
És a les 2,
que és la segona jornada després de l'aturada, també és a les 2.
Sí, sí. El Rayo...
Perquè és l'equip que juga millor i així us poden veure a la Xina.
A la Xina. El Rayo compta el calendari, ha fet Bernabéu, Girona i Barça després de l'aturada farà el Rayo, vull dir, les 3 jornades. Bé, alguna cosa més, gironí?
Doncs mira, bàsicament, que per aquest partit del camp del Rayo, les entrades de què disposava el club ja s'han exhaurit, per tant, si algú vol anar a veure el partit des del Girona, doncs que vagi a passar el cap de setmana i compri una entrada a la taquilla, però les que tenia el club per situar-se a la zona d'afició visitant estan ja exhaurides. Un partit en què Estuani i Angel estan amenaçats de sanció perquè tenen 4 targetes grogues, si en veuen una no podran jugar el de l'Atlètic Club de Bilbao, i d'altra banda, l'Esportiu ha publicat aquest vespre que Savinho podria perdre's entre 5 i 6 partits entre els mesos de gener i febrer si juga el preolímpic amb el Brasil. A veure, els entrenaments hi van aquesta aturada de seleccions, però no vol dir que Savinho estigui convocat encara. I si ho està, el Girona en aquest cas no està obligat.
La FIFA no obliga els preolímpics.
Va explicar el mateix per Vitor Roque.
Exacte, és el mateix cas. Clar, veuríem si Mitchell, per tenir el jugador content, perquè potser el jugador hi vol anar per guanyar-se el dret a jugar als Jocs Olímpics, si faria com a fer Guardiola amb Messi, per exemple.
Però és un preolímpic, Messi va anar als Jocs.
No, clar, però clar, aquí el que està fent Savinho, que no hi ha anat a la selecció brasilera des de fa anys, perquè des que va marxar del Brasil ha anat deambulant per Troyes, PSG, es lesiona, no juga, ara que està en aquest moment de forma espectacular, es pot guanyar un lloc a la selecció brasilera dels Jocs Olímpics. Per tant, per ell pot ser una oportunitat per poder jugar aquests Jocs Olímpics. Ja ho veurem.
Hem d'anar seguint aquest cas. Però l'Olímpic és al gener, eh? Clar, que sí. També li passa a Vitor Roque si acaba venint al Barça a veure què passa, si marxa o no amb el Brasil.
I ràpid, acabo. Pot ser que tingui uns quants jugadors internacionals al Girona en aquesta aturada, perquè sí. A banda dels habituals, a la selecció d'Espanya hi ha Aleix García i Eric García, o sigui que divendres sortirem de dubtes per saber si algun dels dos o tots dos van convocats, però a banda dels de la Sub-21, de a veure.
Una cosa més sobre el Girona, perquè ahir a la tertúlia va sortir el nom de Pablo Torre, que és un dels cedits del Barça que no està tenint cap mena de protagonisme. L'altre dia Mitchell va fer unes declaracions que ens van posar en alerta, no? Va dir, Pablo Torre no està lesionat, però m'ha dit que no té bones sensacions i no vindrà a l'EPE a jugar a la Copa, que és on hauria pogut jugar de titular i començar a guanyar-se el lloc. Unes declaracions una mica estranyes de Mitchell. Avui hem estat preguntant-se, Peres, sí. Què passa amb Pablo Torre, perquè està cedit pel Barça, és un jugador que prometia molt, que a Xavi li agrada molt, el Barça l'ha cedit perquè tingui minuts i no n'està tenint. Què passa amb Pablo Torre?
Doncs mira, t'explicaré què m'han dit des del Barça i també des del Girona, perquè ja des que era aquí, no, hi havia una mica la cantarella que si no entrenava bé, que si sortia massa de nit... El que m'han explicat a mi és que no té a veure amb això, sinó que era una qüestió que Xavi el veia molt verd futbolísticament. que Xavi ho va intentar i per això el va voler retenir també en el mercat d'hivern, però que el veia encara, com dic, que no estava encara preparat per tenir més minuts a primera divisió, i d'aquí que se'l volgués cedir al Girona, però que no tenia a veure ni amb una indolència en els entrenaments ni amb el fet que hagués sortit més o menys a les nits, com també s'havia comentat. Què ha passat? Que se n'ha anat al Girona i tampoc està jugant. Llavors també ens preguntàvem què és el que passa a Girona. El que em diuen des d'allà també és que estaven convençuts que era un jugador que encaixava en el perfil de jugador que agrada a Mitchell, que de fet és un jugador que li agrada, però que ara mateix el Girona té un equip i 12-13 jugadors, és un equip que està llançat, que té 12-13 jugadors que van com avions i que és molt difícil entrar ara mateix en aquest equip. Que hi ha partits on Mitchell fa algun canvi, però són partits molt ajustats, de jugadors amb molta intensitat, i Pablo Torre tampoc és un perfil que respongui a aquest perfil de jugador intens, físic, i que per tant és molt difícil trobar el context per poder-li donar també minuts a Pablo Torre. Ens consta que el Barça ja està a sobre, que el jugador no està content per aquesta situació perquè voldria tenir minuts, però també a Girona em deien que estan convençuts que no es va tirar del carro, diguem-ho així, que no es va esborrar de jugar la Copa, malgrat aquestes paraules de Mitchell. El Barça, evidentment, també n'està pendent d'aquesta evolució. Si no té minuts a Girona, també estan convençuts que haurà de buscar una altra sessió, perquè Xavi considera que està bé, i si no ha tingut minuts a Girona, els haurà de seguir tenint o buscant en algun altre equip de primera.
Per madurar, no? Sí, ja que estàs bé, has de madurar. Tres quarts d'una, ara us deixo marxar, Paco Cabezas, Àlex Dalmas i Raül Llimós, però abans, també a vosaltres, a Peres i a Gut, però abans, em deixeu regalar un lot de turrons Vicenç?
Home, vinga,
ara sí, ara sí, 902-47700, el primer que em truqui s'emporta un lot de turrons Vicenç.
El turròmetre de turrons Vicenç.
El Nadal comença quan sona aquesta cançó.
Sí. Fins al 22 de desembre, cada dia, el Tu Diràs, regalarem un lot de turrons Vicenç que inclou turró tou, torró de crema cremada, un torró de Gramunt i una de les novetats d'aquest 2023. N'hi ha moltes de novetats.
El de pernil?
No, el de pernil l'heu d'anar a comprar. Xupa-xups. Regalem el de xupa-xups de nata i maduixa.
Sartada sense Daniel Guió.
És torró de xupa-xups de nata i maduixa. Jo al·lucino.
Tremendo.
El brainstorming que fan pre-Nadal a Torrons Vicenç, Àngel Velasco i companyia, que deu ser bestial, això.
No bogeria. Escolta, que avui l'he sentit aquí al Món Arracú.
Sí, presentat a la campanya del Àngel. Novè torró, sí. Any del torró solidari.
I obren un museu del torró.
Què dius?
A les Rambles.
Ah, sí?
Allà hi ha una botiga de Torrons Vicenç i han fotut un museu del torró amb espais interactius, realitat virtual...
Si tu podràs anar a visitar, a veure com es fa el torró fantasia, i tastar alguna cosa.
Sí. Obren el 23 de novembre.
Que bé, per Nadal, que bé. Sí. No, molt bona iniciativa.
De novembre,
De novembre, sí, però vull dir que per Nadal hi podem anar-hi.
Tant, no? I tant.
Ho vull trobar físicament, no virtualment,
Jo recomano el de xupa-xups de nata i maduixa i el de pernil, que diu el Raül Llimós. O sigui, un torró que té sabor a pernil salat. És una cosa...
Sí, sembla... És com les patates, les rufles.
Jamón.
Torró de pernil.
Sí.
Les rufles.
I després, des d'aquí, evidentment, convidem a la gent a que sigui solidària i compri aquests tres, ja. Home, tenim tres torrons solidaris. És el novè any que RAC1 i Torrons Vicenç s'associen amb l'Hospital Sant Joan de Déu per intentar recaptar i ajudar a les malalties minoritàries, a la investigació també de les malalties minoritàries. Hi ha el de praliné, de neules
i
de taronja. Llavors hi ha el de cookies, que això és brutal, aquest.
I un brownie, no?
I ara han fet el nou, que és de brownie, amb nous pecanes.
Pecanes!
Sí.
Que són més suaus les nous d'aquí.
Sí.
Ets expert en nous?
No, ho ha explicat el Velasco.
És sense gluten, el de brownie amb nous pecanes.
Sí, perquè les nous són allò, a vegades, una mica amargants, i aquestes són americanes, i es veu que són més suaus.
S'haurà de tastar.
Són perfectes.
Són nats.
Ja tenim l'oient guanyador. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Ferran.
Ferran, des d'on truques, Ferran?
Des del barri de Sant Andreu, de Barcelona.
Molt bé, barri de Sant Andreu, de Barcelona. Perfecte. Doncs vinga, juga al torròmetre. Qui s'ha de menjar el torrons Vicenç aquest Nadal?
Doncs jo faré barri i serà la Unió Esportiva Sant Andreu.
Bravo!
Molt bé, molt bé. Bravo pels quadribarrats.
Flava i Ginesta.
I qui no?
D'Europa.
Sí. Ha dit que sí, Dalmas, ja veus
tu. No anem bé.
L'Europa, clar, que hi ha aquesta rivalitat sana, rivalitat sana.
Sana, sempre sana.
Ferran, t'apuntem aquests vots del torròmetre que fa anys que fem aquí al Tu Diràs i et desitgem unes bones festes i que gaudeixis d'aquest magnífic lot de torrons Vicenç que t'emportes cap a casa. Gràcies.
Igualment a tothom, gràcies.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Abans de marxar, un parell de coses. Mira, la samarreta Jean Buen se l'han dut una veïna teva, la Judit de la Roca del Vallès.
Ah, molt bé.
Ara m'han notificat que abans. Veus que bé? Cap allà se'n va.
Però s'han portat...
I dues.
Sí, exacte.
I dues. Paco Cabezas, Àlex Dalmas i Raül Llimós. Estigueu pendents demà al Món a RAC1, Gerard Piqué.
Ma,
cara a cara amb Jordi Basté. parlarà, evidentment, del show que tenen muntat al Palau Sant Jordi de la Kings League, que fan també una d'aquestes competicions.
La Kingdom, no?
Kingdom Cup. Cup fan. I també suposo que de l'actualitat del Barça, del partit d'avui, i de que fa un any que es va retirar. Sí, sí. L'altre dia ho recordàvem. Mira, demà és 8 de novembre, no? Bé, ara ja és 8 de novembre. El 8 de novembre de fa un any, Piqué era a Pamplona, expulsat perquè Lewandowski es va tocar el nas i es va emprenyar amb l'àrbitre.
Potser també del Carrubiales.
Potser també del Carrubiales. De moltes coses, demà. Demà Gerard Piqué al Monarracú. Amics, gràcies, eh? Gran tertúlia Champions. Fins a la pròxima.
Un plaer.
Bona nit. Gràcies a Pere Segur. Bona nit. Adéu, adéu. Adéu.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Quin numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Amb punt de càrrega inclòs i estoc disponible fins al 20 de novembre. Citroën. Condicions a Citroën Pures.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Benvolgut multireformista. A Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
A RAC 1. Amb Aleix Pariser.
9 minuts i la una. Abans del back to back amb el Pedrol, que farem un repàs a com ha començat l'NBA, una magnífica notícia per l'esport català. Avui el Club Natació Sabadell de waterpolo femení ha guanyat la Supercopa d'Europa. Ha superat l'UPSE de Budapest a Hongria, Albert Ferran, per 11 gols a 14.
Sí, partit dominat des de l'inici de la per les vallesanes, sempre per davant en el marcador amb 2-3 gols de diferència, però no ha estat fins als últims minuts que han pogut acabar de rematar aquesta victòria i aquest títol pel Club Natació Sabadell. Màxima golejadora Judit Fort, que avui amb 3 gols també ha fet l'últim gol espectacular que ha acabat de lligar el triomf. Amb aquesta nova Supercopa, el Sabadell passa a ser l'equip amb més títols de la competició, un total de 4, 2013, 2014, 2016 i 2023. El tècnic David Palma reconeixia que al vestidor li feia especial il·lusió guanyar aquesta Supercopa.
Hi havia diverses jugadores i tot l'staff que teníem la Supercopa, no? I teníem moltes ganes d'aconseguir aquest títol que ens faltava i sobretot aquest premi, no? A la temporada o a l'any 2023, després de guanyar la Champions, hem fotut aquí la guinda del pastís, no?
Doncs bon inici de Lliga pel Sabadell amb la Supercopa d'Europa i la Supercopa d'Espanya de fa unes setmanes aconseguida contra el Mataró.
Avui també hem tingut futbol sala. El Barça és més líder de la Lliga després de guanyar a la pista del segon classificat al Cartagena.
Sí, és un partit avançat a la jornada 14 perquè el Barça llavors estarà jugant la ronda d'elit de la Champions. En una de les pistes ara mateix més complicades de la primera divisió, el Cartagena segon classificat, el Barça ha acabat guanyant 2-3 gràcies a un gol de Catela de doble penal quan faltaven menys de 3 minuts. Un partit igualat en què al final aquest puntet de qualitat de la plantilla del Barça, malgrat les baixes, ha decantat la balança. El tècnic Jesús Velasco destacava el paper dels joves en aquesta fase de la temporada amb tantes lesions.
Cuando los partidos se ponen complicados, pues bueno, es lo que tenemos, ¿no? Tenemos grandísimos jugadores con mucha experiencia y aparte pues los jóvenes están aportando también. Entonces va todo bien, el problema pues eso, que ya son 6 jugadores lesionados, ¿no? Del primer equipo y con todo lo que nos viene encima, pero hay que lidiar con eso. Tenemos el segundo equipo en segunda, tenemos bastantes jugadores que nos pueden ayudar, iremos contando con ellos y vamos a ver si hasta qué punto son capaces de sostenernos y de dar la cara a ellos también.
Barça líder 25 punts, Cartagena i Xota amb 18, el Xota encara amb un partit menys. Divendres, recordem-ho, tenim el derbi, a Indústries Barça a Santa Coloma, els dos equips arribaran en un bon moment o un gran moment, el Barça líder, els colomencs a la zona mitjana de la classificació, però després de sumar 10 dels últims 12 punts.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Bona nit. I demà, a banda de la Champions, tornem a tenir jornada europea de bàsquet. Després de la gesta del Joventut de Badalona contra el València a l'ACB, demà un altre molt bon partit, Dani Aguilar, a l'Olímpic.
Sí, contra el London Lions, si l'equip València té talent, el que ve demà tampoc se'n queda cura. Estem parlant d'un dels més ofensius de tot l'Eurocup ara mateix. N'ha parlat un dels noms propis els últims dies, l'únic pivot natural ara mateix de l'equip, un nano del planter, Rubén Prey.
Son uno de favoritos de la competición, más de 90... puntos por partido, tienen el jugador La Peña con los Morgan y el Sam Decker, que le dan mucho talento ofensivo y a defender lo mejor que podamos, que el partido está en defensa.
Reedició dels vuitens de final de l'any passat, tots dos amb el mateix balanç, 3-2, com dèiem, Prey torna Connor Morgan, atenció, només a la primera jornada els London Lions van baixar dels 98 punts.
I un altre document important del dia en clau bàsquet.
Sí, estem en plena finestra de seleccions femenines. Doncs bé, la selecció espanyola juga demà partit de classificació de l'Eurobàsquet contra Croàcia i a la concentració encara no podrà ser al partit. Hi ha un cas com el de Lorenzo Brown a la masculina. Es tracta de Megan Gustafson, nord-americana, nacionalitzada per mitjançant carta de la naturalesa i sense cap tipus de vincle amb Espanya. No hi ha jugat i no té cap vincle amb l'estat espanyol. N'ha parlat la presidenta de la FEP, Elisa Aguilar.
Estamos contentos de tener aquí a Megan con nosotros. Creo que va a aportar mucha talento y mucha calidad a nuestro equipo. También jugadoras jóvenes que yo creo que se van a aprovechar mucho de la calidad, del talento y de la experiencia de Megan.
Dins de tot aquest debat de les nacionalitats, nacionalitzacions express, això sí, és la màxima anotadora de la passada Eurolliga.
Demà sentim, no?, des de Badalona.
I tant,
demà allà connectem.
Estarem.
Gràcies, Aguilar.
Fins ara.
Ara tornem.
A Obramat sabem que ja sigui per començar la reforma del bany o la de la Sagrada Família, el primer pas sempre és el més difícil. I per ajudar-vos, obrim dos nous magatzems en només 2 dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. D'aquesta manera tenim ja 6 magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida. On compren els professionals? Obramat.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya. Ocasió
Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC 1.
Back to back. Tancarem aquesta nit de Champions amb una mica de back-to-back, ja sabeu, territori d'esport nord-americà amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, bona nit.
Hola, bona nit. Fa dues setmanes parlàvem de l'inici de l'NBA, ja portem 15 dies de competició. Escolta, quines conclusions en podem treure d'aquests primers partits?
Doncs mira, els Estats Units fan una cosa que es diu els winners i els losers d'un període determinat de temps, és a dir, els guanyadors i els perdedors, així que nosaltres no serem diferents, ho farem de les dues primeres setmanes de competició. All together now, get ready. NBA in-season tournament.
Els Winners.
Els Sixers, que des que s'han tret de sobre James Harden encara no han perdut, porten 5 victòries seguides. Aquesta matinada passada han anotat 146 punts contra els Wizards, són co-líders de l'Est juntament amb els Boston Celtics amb 5 victòries i una derrota. Els Celtics precisament són un altre winner d'aquests primers 15 dies, encara que fa 24 hores hagin encaixat la primera derrota de la temporada a Minnesota. Jason Tatum va arribar l'altre dia als 10.000 punts i ara mateix està a un nivell de candidat a l'MVP. Per cert, en un inici de temporada molt anotador, els Celtics ja saben que és ficar-ne 155 de punts.
Déu-n'hi-do.
Ho van fer contra els Pacers. I t'afegeixo un altre winner, els Mavericks de Luka Doncic i Kyrie Irving porten 5 victòries i només una derrota. És el millor començament dels texans des de fa 19 anys.
Els losers.
James Harden, després de forçar el seu traspàs dels Sixers als Clippers, aquesta matinada ha debutat al Madison Square Garden contra els Knicks i ho ha fet amb derrota. Això sí, de moment no ha necessitat una pilota per ell sol, 6 de 9 en tirs de camp, 2 de 4 en triples i 17 punts. Altres companys com ara Kawhi Leonard han tirat 16 vegades, només un 50% d'encert. Més losers, els Grizzlies. Tots sabíem que amb Ja Morant sancionat 25 partits a Memphis li costaria arrencar, però començar amb 6 derrotes en 6 partits, algunes contra equips guanyables com Washington, Utah o Portland, fan que Memphis s'hagi encès a les alarmes a la ciutat del rock and roll, encara bo que abans d'ahir van guanyar el seu primer partit justament davant els Blazers. I l'últim loser a l'eix, Detroit, que va començar bé, però que porta 5 derrotes seguides i ara està amb 2 victòries i 6 desfetes.
Com van els meus Bucks? Van bé?
Van bé, van bé. Sí, sí, sí. Damian Lillard també té de dir baixant les seves prestacions. Va començar molt bé.
N'anirà de menys a més, no preocupis.
Però també dic que sembla que no acaba de trobar el seu rol o que la seva adaptació és més lenta del que pensava. De moment, a la conferència est, Boston Celtics i Philadelphia 76ers. De moment, els Bucks és un, diguéssim, un nivell per sota.
Bé, ja anirem a més, ja anirem a més. Un cop repassats això, els winners i els losers, els guanyadors i els perdedors de les dues primeres jornades de competició d'aquesta setmana.